46 minuts de les 11 del matí i donem la benvinguda a l'Enric Domingo, que està aquí ja preparadet fa una estona per explicar-nos coses, per explicar-nos la seva reflexió. Enric, has pres el sol?
He pres el sol, ja ha sortit el sol i a mi ja m'ha agafat perquè sóc un turista nat i sóc un turista gamba nat.
Aquesta seria una de les...
Tot i que al final de l'estiu sempre acabo molt morena.
Aquesta seria una de les característiques dels turistes també, aquest color així com de gamba, diríem.
No, bàsicament dels turistes nòrdics, vull dir, del nord d'Europa.
Aquells que fan com angúnia a veure cremats que van per la ciutat de Barcelona, no?
Vaig estar fent el tafaner pel Tibidabo divendres.
Què tal el Tibidabo? És un parc d'atraccions fantàstic. A mi m'agrada molt, eh?
Molt bé, el Tibidabo. Ja està muntada la roda panoràmica, que si no...
Què és la roda panoràmica? És una nova atracció?
La Nòria.
Ah?
De tota la vida.
Ah, la de tota la vida. Es diu roda panoràmica?
Bueno, digue-li com vulguis, perquè encara no té nom. Estan fent un concurs per veure quin pot ser el nom. La gent que passa pel Tibidabo pot votar noms.
I és molt gran?
20 metres. Que si li sumes a l'alçada que té el Tibidabo, aconseguiràs des de dalt una vista de 500 metres sobre la ciutat.
Molt bé.
I ben segur que els dies clars es veurà Mallorca.
Molt bé. Fantàstic. Doncs anirem a provar la roda panoràmica.
Anirem a provar la roda panoràmica. I estava per allà i, bueno, se'n van els núvols, va sortir el sol i, en fi, em vaig quedar una mica torrat.
Sí, sí. Bé, la reflexió d'avui és una reflexió molt d'actualitat. És una reflexió que està en boca de tothom en les últimes setmanes, bueno, un parell de setmanes, va. I té a veure amb el turisme rus.
Té a veure amb el turisme rus i té a veure allò que moltes vegades parlem, que parlem massa i fem poc, que és aplicar la intel·ligència econòmica en el món del turisme, que sí que es fa, lògicament, però que a vegades surten notícies que t'acaben sorprenent molt perquè fa molt temps que estan passant. Recapitulem. Fa uns dies va haver-hi a Moscou una de les fires més importants de turisme.
La MIT,
efectivament. I diguem-ne que tant empresaris catalans com l'administració catalana van aprofitar per pulsar una mica com està el mercat rus, com mercat emissor. Sabeu que és un dels més importants a Catalunya. A Catalunya, si no recordo malament, és el cinquè en volum de turistes, però és el segon en despesa. És un turisme que té una mitjana de despesa de 140 euros dia. Per tant, és un mercat emissor molt preuat pel sector. I llavors, diguem-ne que allà vam poder comprovar una cosa que també ens estava anunciant l'EPA, que és que s'està estancant el mercat rus. Estancant el cas del mercat rus és relatiu, però el mercat rus té creixements fins al 30% en els últims anys. Per tant, un estancament tampoc seria una cosa molt greu. Però tot va lligat una mica amb la seva moneda. La seva moneda en les últimes setmanes s'ha devaluat un 20%, i sí, que és una mica el que volia comentar. Si ens anem un any enrere i veiem la cotització del ruble, veurem que ha passat, diguem-ne, de 39 rubles per euro, ahir estava 48,3, però ha arribat a estar 51. Això vol dir que si la moneda russa cada cop és més feble, se n'hi cada cop més rubles per poder venir aquí. I això a nosaltres ens perjudica. Els russos són, diguem-ne, cada dia una mica més pobres, per dir-ho d'alguna manera, per entendre'ns, i per tant els hi costa més. Els que són més rics podran continuar venint aquí o anant a Londres, però el que seria la classe mitjana tindrà més dificultats per continuar venint. I això, diguem-ne, és una preocupació. És un tema econòmic, és de la seva economia, també una mica de neguit dels mercats en el moment que ha hagut tota la crisi de Crimea i d'Ucraïna, i si això, diguem-ne, no va a menys, aquesta inestabilitat perjudicarà també la seva cotització. I per altra banda, tot i que és un tema col·lateral, però s'hem de veure com acaba aquestes sancions occidentals a Rússia, diguem-ne, la gent de l'entorn del president Putin, els empresaris més rics, diguem-ne, del règim, bueno, podria acabar amb una guerra de visats, per dir d'alguna manera, dificultats de visats per una banda o per una altra. Que si alguna vegada amb aquests tipus de destinacions sempre s'ha comentat que la rapidesa amb la facilitació del visat era essencial perquè aquests mercats emissors vinguessin, hi ha hagut èpoques, tant a Rússia com a Xina, que les ambaixades, els consulats espanyols no donaven l'abast, anaven molt lents, els hi faltava personal. Doncs, home, imaginem-nos un moment que els uns als altres es comencin a posar traves per sortir de Rússia o per entrar a Rússia, i amb la qual cosa, diguem-ne, aquest mercat emissor podria, podria quedar mínimament tocat.
Bé, de fet, això no vol dir que no vinguin russos, no, no, de cap
no
manera,
no,
sinó que absolut, el que vol dir és que el creixement possiblement no serà l'esperat.
El creixement perquè... no serà l'esperat. El que està molt clar és que els creixements de dues xifres potser ja no es produiran. També és veritat que ha caigut un 5% la despesa en el conjunt d'Espanya, un 8% a Catalunya, també és veritat. Ara, diguem-ne, la preocupació d'empresaris i d'administració catalana és... mantenir la fidelització dels turistes, aconseguir ampliar el radi d'acció que només siguin Kiev o Sant Petersburg, sinó diguem-ne que les classes mitjanes d'altres ciutats russes també s'incorporin al nostre turisme i, home, i treballar, diguem-ne, aquesta fidelització i aconseguir que continuïn venint. Tenim un punt important, a mi em sembla, que és que molts han comprat propietats aquí. Aquesta gent fa de prescriptor a familiars i amics i, a més, es continua mantenint un viatge cap aquí. Qui ho hagi fet, diguem-ne, per gaudir, com hi ha moltes famílies que fins i tot estan instal·lades aquí, fan negocis a Moscou durant la setmana i al cap de setmana estan aquí, aquest trànsit jo crec que ens afavoreix a mantenir uns nivells de turisme gràcies a aquests prescriptors força important, però no ens podem, diguem-ne, no ens podem descuidar. I és un mercat que, si bé venia sol ja després de 20 anys treballant-lo, cal continuar treballant perquè no es perdi aquest...
Precisament ahir al Saló del Turisme, en una conversa amb un important hoteler, feia el comentari de l'interès que comencen a tenir els russos, a més de per les cases, també pels hotels. I que, clar, era preocupant perquè, en principi, sembla ser que els russos el que volen dels hotels és fer una gran explotació i després, doncs, oblidar-se'n del tema, és a dir, treure el màxim partit possible, gairebé com tothom, en definitiva, però sense preocupar ni el tipus d'establiment que és, ni l'edifici, ni l'emblemàtic, ni l'emblemàtic, que pugui ser en un moment donat, no? Per tant, hi havia una certa preocupació en aquest sentit.
Sí, bueno, sabem que aquestes coses només passen quan hi ha un comprador que està en una situació molt feble i està disposat
a
vendre a qualsevol preu, en lloc de buscar a vegades inversors per mantenir el negoci. Aquest és diguem-ne, és un mal en algunes empreses de primera generació que encara perviuen a Catalunya, que han tingut un sentit, diguem-ne, empresarial feble. I a la que han vingut maldades o s'han hagut de fer inversions o reinversions amb els hotels, etcètera, etcètera, aquí l'empresa no ha acabat funcionant del tot. Llavors ha estat molt fàcil posar un munt de diners damunt la taula i que aquella persona s'agafés els diners i marxés.
Clar, el que passa és que depèn com sigui l'establiment, no? Si és un hotel de ciutat i és un establiment que no tingui... Però si és un hotel molt emblemàtic i un hotel amb unes característiques interessants, fins i tot arquitectòniques, doncs clar, pot preocupar més, no?
Sempre hi haurà un fons andorrà que estarà disposat a jugar amb ell.
Bé, has anat al Saló del Turisme?
Encara no.
Però hi penses anar,
sí,
m'imagino.
Sí, així que sortiré aquí.
Ah, sí. Doncs molt bé, ja ens explicaràs les teves impressions.
Sí.
I ja saps que la setmana que ve t'esperem aquí de nou per seguir...
La setmana que ve vindrem aquí, parlarem de coses que estan canviant en el món de l'aviació. Aquell, diguem-ne, els dolents de la pel·lícula...
El món
sembla
de l'aviació.
Ja no són tan dolents.
El món de l'aviació...
És molt peculiar.
És molt peculiar i ara, a més, està una mica convulsat tot el món de l'aviació,
sí,
amb el tema d'aquest avió que...
Sí.
Quan preguntes a la gent de l'aviació no es vol definir ningú, eh?
No es vol definir. Cal lamentar-ho per la suposada pèrdua de vides humanes que han hagut en aquest accident, però si ens ho mirem amb una mica de distància, la veritat és que és un dels casos de l'aviació més sorprenents que ha hagut mai.
L'altre dia algú m'explicava que hi havia dos xinesos que viatjaven amb aquest avió que havien fet un important descobriment tecnològic.
Sí, jo crec que...
I aquí queda.
A veure, es poden obrir tota mena d'hipòtesis.
De tota manera, estem molt ben situats en el món de l'aviació, perquè justament el que acabarem aquesta segona hora del programa amb una notícia que té a veure amb l'aviació, en aquest cas amb una companyia amb molta solvència i amb una molt bona companyia. El 20 de març de 1924, un hidroavió Junker F-13 D-335 despegava de la ciutat de Helsinki amb destinació a Tallinn. Transportava 152 quilos de correus. Era el primer vol d'una nova companyia, una companyia pionera del seu temps, que llavors es coneixia com a Aero i que actualment és Finnair. Avui, 90 anys després, Finnair manté aquesta ruta inicial, però a més arriba a 60 destinacions d'arreu del món i transporta 9 milions de passatgers. Aquesta setmana se celebrava el 50è aniversari de l'arribada del primer vol de Finnair a Barcelona i han fet una celebració molt peculiar. Han fet una celebració organitzant un sopar amb pastís d'aniversari inclòs dintre d'un avió. Xavier Roig, delegat de Finnair, donava algunes explicacions sobre la importància de la companyia en aquests moments.
A partir de l'1 d'abril, qualsevol persona que vagi des de Barcelona al Japó, si ho fa amb nosaltres, trobarà el mateix preu amb la British via Londres.
Pastís, celebració, menjar d'avió i volíem avui donar les felicitacions, evidentment, a aquesta companyia. Acabem la segona hora del programa, tornem, encara ens queda una hora més i parlarem de moltíssimes coses més. Fins ara mateix, no marxeu.
Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.